Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena. El franquisme va actuar de manera ambivalent amb Pau Casals, preocupat pel renom que tenia el millor violoncel·lista del món. Per una qüestió d'imatge, el règim de Franco li va donar un passaport i li va permetre moure's pel món, amb la intenció de convèncer-lo que renunciés a l'exili i tornés a Espanya. En paral·lel, va maniobrar per desprestigiar-lo, el va espiar i el va arribar a perseguir judicialment. El règim de Franco va voler aïllar Casals i embrutar-li la reputació en quatre fronts diferents. Fomentar la publicació d'articles de premsa que el qüestionaven, obrir un sumari judicial contra ell, resol amb la imposició d'una multa abusiva, censurar les seves paraules i actuar en el front diplomàtic, interferint en la política d'aquells països que l'acollien. Si comparem aquestes accions amb el moment en què Queipo de Llano va arribar a amenaçar de tallar-li les mans a Pau Casals en una de les seves arengues a Ràdio Sevilla, podem dir que el franquisme va anar dissimulant cada cop més l'animadversió cap al violoncel·lista. El sentiment era mutu i es va aguditzar en el cas del músic en comprovar que la victòria aliada a la Segona Guerra Mundial no comportava l'arraconament i desaparició del franquisme. El 1946, Casals va prendre la decisió més sacrificada per un artista, la denúncia que no acceptaria ofertes per actuar o rebre reconeixements a qualsevol lloc del món mentre Espanya no es restablís un règim respectuós de les llibertats fonamentals i de la voluntat popular. Aquesta protesta va durar 4 anys. Amb el temps, cap als anys 60, el franquisme va optar per tractar amb respecte al músic, conscient que era un adversari ideològic amb un gran poder mediàtic. Va ser una altra manera d'intentar humanitzar el règim de portes enfora. Alguns dels que l'havien difamat dècades enrere, com l'escriptor Fernando Díaz Plaja, el van entrevistar a Puerto Rico, li van dir mestre i fins i tot li van fer reverències. Tot i així, pel seu valor simbòlic, mai no va deixar de ser sotmès a una vigilància molt estricta. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem de la relació específica de Pau Casals amb el franquisme, però Pau Casals s'exilia després de... just al final de la Guerra Civil i, de fet, no torna mai més. Per tant, suposo que la relació bona no devia ser.
Bueno, en Pau Casals és una persona que té una formació de la vida. La seva universitat és la vida. La seva universitat és la formació, diguem, que fa com violoncel·lista, d'un home que viatja, que tenia un punt d'innocència política, que es va formant al llarg del temps, i amb aquesta consciència, i molta consciència d'identitat, i molta consciència de país i de cultura pròpia, una persona, diguem, del Vendrell,
doncs, arrelada,
absolutament arrelada, de cop i volta li tallen totes les arrels. I llavors, com que és una persona que té aquesta sensibilitat que a vegades tenen certs artistes, diu prou, de cap manera amb el franquisme, i que manté una actitud i una honestedat i una integritat tan extraordinària que el franquisme, clar, no s'ho empassa, perquè això és el pitjor que li poden fer a un artista tan universal, no? I s'ha de dir que, clar, amb diferència, imagina't en Pau Casals arribant a les més altes esferes del món, com podia ser les Nacions Unides, i el franquisme intentar-lo denigrar. Finalment, què ha de fer el franquisme? Fer veure de que no el denigra, però la veritat és que, en fi, encara no fa massa temps, encara hi ha persones que venen d'aquell període que encara intenten disminuir la seva importància. És un dels grans herois, diguem, de la lluita en contra el franquisme des de la música. I això, clar, la música traspassa fronteres i no hi ha dictadura, ni barbaritat, ni ignorància que ho pugui superar.
Bé, a l'etapa final del franquisme, fins i tot amb Fraga davant del Ministeri d'Informació i Turisme, sí, a partir de 68, 69, aquells anys, comencen a fer una política que de cara en fora sembla més oberta, malgrat la censura, malgrat la repressió, malgrat tot el que vulguis, però es fa més oberta amb determinats símbols del republicanisme històric, d'aquells quatre iaios que queden, diguéssim.
Sí, sí, és que és així.
I suposo que devia anar per aquí, l'actitud amb Casals.
És que, al fons, és l'acceptació de que no van poder amb ell. I aleshores el no poden vell l'únic que intenten fer és allò, diguem, tan espanyol, quan no poden destruir l'enemic, no? Del nacionalisme excloent, no parlo, diguem, de la població, que és la conllevància. Ja que no podem acabar amb ells, doncs encara que sigui no tornant. Clar, i que ell no volgués tornar mai, excepte, crec que va tornar una ocasió especial amb referència a la mort de la seva mare, alguna cosa així, no? Que estava molt lligat amb ell. La resta, en Pau Casals, clar, és que tu vas a qualsevol lloc del món i bueno, el mateix Puerto Rico, on Pau Casals a Puerto Rico, és una operació d'estat de que vagi a Puerto Rico. És a dir, és una cosa extraordinària de que traspassa, diguem, el temps i les fronteres, per això, bueno, és de les persones més admirades de la història de Catalunya. O sigui, quan aquells barems que a vegades es fan una mica periodístics, una mica televisius i tal,
bueno,
que s'ha de fer, com tots els països
tant,
ho fan,
doncs,
en Pau Casals sempre és dels que queda primer.
Qui ens acompanya avui, hem tingut la sort de que ens acompanyi en altres ocasions aquí a Vanguardia, és el doctor professor d'Història del Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona, el doctor Josep Maria Figueres, que és autor de moltíssims llibres, com deuen saber vostès perfectament. Però, entre altres, ha publicat no fa gaire el Pau Casals, Música i Compromís, d'on li hem demanat precisament que avui parlem d'aquesta relació complexa, perquè no es pot dir d'altra manera, entre el músic i el franquisme. Doctor Figueres, benvingut, moltíssimes gràcies per ser aquí a Vanguardia un altre cop.
Moltes gràcies i content també d'estar amb vostès.
Pau Casals era un home clarament d'esquerres i republicà, com es va vendre en el franquisme inicialment, o potser simplement no es trobava a gust amb el que representava tot el franquisme?
Pau Casals té una trajectòria diàfana per uns valors que l'inculca la seva mare Pilar de Filló. Uns valors en els que hi ha el republicanisme, que és considerat un estadi d'igualtat. Per tant, ell és profundament republicà, no en el sentit polític, en el sentit humà i moral. Per tant, ho manté. Ara bé, no estarà mai afiliat, malgrat que l'acusaran diverses vegades, no estarà mai afiliat amb carnet
a cap partit.
Esquerra Republicana,
Esquerra
Republicana
el que li deien,
és el partit hegemònic dominant els anys 30 a la Catalunya d'aleshores. Però ell hi participa. Sobre la catalanitat no es defineix com independentista, pràcticament fora d'uns nuclis d'estat català pràcticament no n'hi ha, però sí que l'acusen d'arraigades convicciones separatistes.
Sí,
per tant, quan t'acusen vol dir que ho tenia. I Casals serà, com explicava el Josep Maria molt bé ara, serà un símbol de l'exili, serà un fart encès en moments d'incertesa i de persecució en el qual saben que els refugiats, els exiliats, que s'hi pot comptar. Per tant, tu et mires tota la presència de l'exili i constantment hi apareix. I és que Casals mai té un no per aquestes qüestions republicanes i catalanistes de l'exili. Per tant, participarà en jocs florals, fent discursos, denunciarà la persecució sistemàticament que té la cultura catalana davant la UNESCO, davant les Nacions Unides, etc. I pràcticament tots, que són llargues dècades les que viu, tot aquest temps no tindrà la lluita política, ell és músic, però sí que quan li pregunten respon, i ho farà amb gosadia, amb valentia,
com a ciutadà conscienciat, diguéssim, més enllà de la seva vessant personal com a músic.
Sí, voldria explicar una anècdota que va passar no fa massa mesos, que s'estaven mirant, diguem, tota la llista que han publicat, diguem, a la Universitat de Perpinyà, el Gregori Tubant, que ha anat explicant, diguem, tots els que van passar pels camps de concentració d'Argelers, etcètera, etcètera. I de cop i volta han començat a trobar documents de gent que pot sortir i algú que envia diners.
Aquest algú?
Aquest algú és Pau Casals. No se sabia. És a dir, fixa't.
Sí, hi ha unes llistes que estan a l'Arxiu Nacional de Catalunya perquè ell era molt meticulós i anotava tots els noms que anava de persones i les exposicions. De fet, aquí arrenca la meva vinculació amb en Casals, quan la Núria Ballester de la Fundació Pau Casals em demana com a historiador d'assessorar i col·laborar l'exposició ja fa 15 anys de Pau Casals i l'exili. I allà ja hi ha algun document, però clar, jo m'ho vaig agafar sempre molt molta prevenció i distància, vull dir, bueno, serà tant allò de la geografia, sí. Tu penses així, no? Però clar, la generositat amb la que ell actua fins al final de la seva vida amb l'Espanya i refugi, etc, on mides les cartes i el que diu el Josep Maria, vull dir, la seva vinculació i la seva generositat és notable. És clar que hi ha episodis que convindrà puntualitzar, però ell ho tenia. Per tant, guadeta de la seva mare, que de petit, i això ja es diu aviat, li deia: no matis les formigues, que tenen dret a la vida.
Sí, això,
i això ja...
És un toc budista, ja diguéssim, de Pau Casals.
Hi ha que parlen que l'animal... La persona que respecta els animals més petits ja té un comportament singular, i és clar, ell quan veu el nazisme que persegueix, quan veu el franquisme sanguinari, sang i foc, etc, no pot participar d'aquest joc de fer la gara-gara. Per tant, mantindrà la seva posició sense que sigui una bandera constant, però jo amb aquesta gent no hi ho sabré.
És bastant conegut el fet de que Pau Casals s'exilia i primer viu al costat de la frontera espanyola, diguéssim,
a Prada.
I allà ja està un temps. Aquesta situació fins quan es perllonga? Fins quan està a Prada visquent? Perquè, esclar, recordem que la guerra acaba a l'abril del 39, de fet l'exili ha començat un parell de mesos abans, diguéssim, o tres mesos abans més o menys, però esclar, de seguida esclata la guerra mundial i per tant és un període molt inestable tot l'estat francès.
Ell està viatjant sempre, sembla que la seva llar siguin els grans hotels i transatlàntics del món, però viurà a París i viurà a Nova York en casa, és a dir, amb residència fixa a Vilamolitor i a Nova York uns anys. Ara bé, l'exili està a París i el fa de Prada, a l'ombra del Canigó, al costat, en terra catalana, proper, hi ha molts refugiats amics, etc, al costat de Perpinyà. Per tant, doncs, hi estarà. Fins quan? Fins que es moda la fresquita i aleshores la va enterrar amb una...
La fresquita petita... qui és?
La seva companya sentimental, Francisca Vidal, que havia estat vinculada a l'orquestra Pau Casals com a secretari, el seu marit havia estat el gerent, administrador, i estava ja vinculada, doncs, de coneixença, també violoncel·lista, havia tingut de mestre Casals, etc. I Casals s'hi trobava molt ben vella. Per tant, aleshores, quan moda té un xoc, i aleshores, al cap d'uns mesos, ja es vincularà amb la definitiva, amb la qui serà la seva esposa religiosa, la Marta Montaña, i a partir d'aquí, doncs, anirà a la terra de la seva mare, que és Puerto Rico, l'any 56. Fa un viatge, i després hi tornarà, i ja s'hi quedarà. Però Prada hi estarà, residint una vintena d'anys, i en aquesta vintena d'anys farà el sacrifici més dur. Imaginem un escriptor que et diuen no pots fer classe o no pots escriure per voluntat pròpia com a signe de protesta, i ell deixa de tocar en públic, seguirà fent l'assaig diari, seguirà fent l'esfera privada, però públicament fa aquesta renúncia com a forma de protesta. I aleshores, si ell no va a la música anirà amb ell. Per tant, els concerts aniran amb ell, i l'any 50 començarà a Prada Conflent, al Festival Bach, que després seran els festivals en aquest sentit que ell... Però ell anirà després a Puerto Rico i allà encetarà una nova etapa de la seva vida.
No, que és molt interessant d'això que deies d'aquests anys, que és bo de dir-ho, no? Que els grans jerarques del règim nazi li diuen: escolta'm, ves a Berlín i actues per Hitler, no?
Ho tindràs tot, allò que, el que tu vulguis.
En fi, estic guanyant la guerra i la guanyaré, no? I ni guerra ni això, que no. I els diu que no.
Sí, és que a Alemanya hi ha Bach. I Bach és el gran enamorat de...
I el millor intèrpret de Bach
és
Pau Casals.
Per tant, a Alemanya i Casals hi ha...
S'ha de ser molt valent, sabent el que sabem del...
S'ha de tenir uns atributs morals i personals i de coratge per dir que no en aquell moment que la França està ocupada i que, excepte Anglaterra, tothom hi està.
I que pràcticament tothom pensa que guanyarà la guerra a Alemanya, perquè a més...
I ell diu que no.
Sí, sí.
I que no. Que no actuaria mai davant de Stalin i que no actuaria mai davant de Hitler.
Déu-n'hi-do. Molt valent.
Aquesta és la resposta que li diu, no sé si és un coronel, no sé què, un alt càrrec de l'exèrcit alemany.
I ella, pensem el que dius molt bé tu, això ho explica en Corredor, està sol, i la Vedra també ho explica, està sol a casa seva amb els oficials que l'estan en aquest sentit pressionant. I aleshores la seva resposta diplomàtica, tanmateix però inexorable, ferma, és la d'una coherència absoluta. I la coherència costa molt de fer en moments difícils.
I tant.
Quan tu estàs en una situació de plenitud, és fàcil.
Sí, és fàcil.
Quan estàs
coherent,
en moments de dificultat, per això la magnanimitat davant del dèbil té un sentit, però davant del poderós la protesta en té un altre. I Casals és magnànim amb el dèbil, però inflexible amb l'omnipotent jerarca totalitari.
Com ho viuen els franquistes, això? Perquè hem comentat a l'arrencada que Kei Podellano demanava a través d'aquelles... El general Kei Podellano, a les arengues tan deplorables de Ràdio Sevilla...
En plena Guerra Civil.
En plena Guerra Civil, demanar que li tallessin les mans.
Són molt tristes, aquestes arengues, perquè demostren la, diguem-ne, qualitat...
Per dir-ho d'alguna manera,
d'aquest personal que autoritzen les violacions de republicanes, en fi...
Sí, uns...
Hauríem de matitzar l'evolució que té, però no és el mateix durant la Guerra Civil, aquesta violència, que els anys 70, que fins i tot Carles Sentís, un jerarca periodista franquista mimat, el va entrevistar i li fan un programa de televisió, també amb limitacions, com denuncia Narcís Jordi, que diu, home, primera vegada que surti a la televisió espanyola Casals i que sigui tan lamentable que siguin uns segons, diu, és molt trist això. Bé, hi ha una evolució, per tant, d'aquella agressivitat inicial a aquesta conllevància final, per una banda, i d'altra també una agressió dins d'ell. No és el mateix el que diu Carrero Blanco que el que diuen funcionaris o el que diuen determinades persones. Hi ha també una agressió. No hi ha una política global. Sí que hi ha unes decisions en les quals diuen no se li demanarà oficialment i formalment que torni, però si torna, vindrà i serà autoritzat. Ara bé, al començament, als anys 40, doncs el franquisme té un rostre, hi ha camps de concentració, hi ha morts, assassinats de tota mena, fusellament, el mateix company de l'any 40, i aleshores hi ha judicis, amb ell se'l vol empobrir, se'l vol castigar, com a exemple, i als anys 70 doncs, hi haurà una altra visió. Per tant, hi ha una evolució, una gradació, tant d'autoritats com del pas del temps, però sempre hi haurà una acció múltiple amb aquesta acció de les autoritats franquistes de castigar-lo. I no serà només d'una vigilància passiva, sinó que serà una acció molt dura. Tenim una carta, un comunicat de l'Antoni Garrigues el 23 de setembre de 1965, està a l'AGA, a l'Arxiu General de l'Administració, al Alcalá de Henares, que diu dues línies contundents. Diu, què diu Fernando? Fernando María Castilla. Solamente unas líneas para decirte que hemos conseguido finalmente que el proyectado concierto de Pablo Casals, con asistencia de los padres conciliadores, haya quedado desestimado. No habrá concierto. I, per tant, no hi haurà problema. Un abrazo.
Caram.
I això és molt...
Això eren els funcionaris del Ministeri d'Assumptes Exteriors
de l'època. És molt d'agradir trobar aquest document, perquè podem pensar què passa amb l'himne de les Nacions Unides, que hi ha aquesta història fosca, que ho és o no ho és. Què passa amb l'estrena del Pessebre de Roma? És a dir, hi ha multitud d'iniciatives de Casals que no arriben a quallar. Altres, evidentment, doncs, tindran doncs, una independència als centres que ho fan.
Però per la pressió de les autoritats franquistes.
Però, clar, no deixen rastre documental, seran nodals, seran telefòniques, però quan trobes un document tan explícit com aquest, i n'hi ha centenars, que són simplement notes descriptives perquè se'ls segueix gairebé cada dia. Funcionaris, policies, informes, notes, cartes, etc. I es pot fer la biografia seva només amb aquests milers de...
Una cosa que sorprèn de vegades, que sorprèn relativament, quan mires el passat, és que la sensació és que el franquisme estava totalment aïllat, no tenia res a fer internacionalment, perquè era un règim pari, etc, etc. I quan comproves coses d'aquestes, és evident que no té un paper destacat en el concert de les nacions, diguem un terme del segle XVIII, però és cert que tenia influència i que les seves pressions de vegades podien aconseguir efectes positius pel franquisme i negatius per la democràcia en general.
No és el mateix l'any 40, que hi ha l'autarquia, l'aïllament, les sancions, que després d'Eisenhower i les bases i la real política, que ho criticarà molt aquest pragmatisme Casals, etc., que hi ha una evolució amb aquests 20 anys. I, per tant, aleshores, el franquisme té una força.
Tal com comentàvem, el franquisme va seguir sempre de molt a prop els moviments de Pau Casals a l'interior i a l'exili. En un informe de la Direcció General de Seguretat del 25 de novembre de 1941 es veuen exposats molts dels recels que despertaven el règim, el prestigi de Casals a Catalunya i arreu del món. Eren uns recels que, en algun cas, com el del representant diplomàtic espanyol a Budapest, citat a l'informe, són força patètics.
Su prestigio artístico hace que gran número de personas completamente afectas al glorioso movimiento nacional miren con simpatía al violonchelista, a pesar de reconocer las faltas políticas en que ha incurrido, achacándolas con disculpable benevolencia más a sus veleidades artísticas que a una idea arraigada de sus sentimientos. Por este motivo resulta harto dificultoso separar en su justo límite la parte afectiva de aquella otra que pudiéramos denominar hija de un engreimiento natural, nacida del favoritismo en que fue colocado por los capitostes políticos de Cataluña. Estos, mirando más a las ventajas políticas que podría reportarle una propaganda bien dirigida, que a la verdad del prestigio artístico de Casals, le hicieron objeto de toda clase de agasajos, concediéndole carta blanca en cuantas cosas pedía o solicitaba, hasta el punto de que hubo un período de tiempo durante los años 1935 y 1936, en que una recomendación de Casals cerca de la Generalidad era la máxima garantía para conseguir lo deseado. Es en las fechas citadas, quizá, cuando más auge toma la fobia antiespañolista de Casals. Y así, vemos en 2 de diciembre de 1935, el encargado de negocios de la legación de España en Budapest escribía al ministro de Estado español.
A mí solo me consta que el señor Casals, y lo corrobora una reciente interview, no habla más que del arte catalán y de Cataluña, añadiendo siempre que él es catalán. Vuestra Excelencia sabe que es costumbre que los artistas grandes o pequeños se presenten en la legación, o por lo menos dejen tarjeta. Esta es la tercera vez que el señor Casals viene a Budapest desde que estoy en este puesto, y aunque es amigo de amigos míos, no se ha dignado siquiera mandarme una tarjeta con un botones.
Se deduce de la lectura de esta carta y de otros testimonios recogidos una inclinación política más en consonancias con las ideas políticas regionales que con las rojas propiamente dichas. Pues si bien es cierto que durante nuestra guerra actuó en festivales benéficos e hizo declaraciones en la prensa a favor de los rojos, hay que tener en cuenta el contubernio existente entre rojos y separatistas en aquel periodo.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb en Josep Maria Figueres i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la relació, òbviament intensa, entre Pau Casals i el franquisme. Acabem de sentir uns fragments d'informes interns de les autoritats franquistes que intenten segar l'herba sota dels peus de Casal per allà on es mou. Aquesta activitat, doctor Figueres, en contra de Pau Casals, era constant? Era una obsessió del règim o era una de les obsessions menors del règim franquista?
Home, el règim actua en multitud de fronts. I una figura internacional que quan fa un concert o va a una ciutat i van corrents els periodistes a entrevistar-lo i que té un gran predicament, i això ho diuen els biògrafs com el Baldó, que diuen que Casals, amb la seva acció amb els mitjans de comunicació, ha estat el músic amb més incidència internacional que hi ha hagut al segle XX, per aquesta confluència de diversos factors, uns grans valors morals amb el seu combat per la pau, un nivell d'interpretació fora de sèrie i una actuació constant amb una dilatada vida, tot plegat el configura com un músic en aquest sentit excepcional. Doncs bé, el franquisme vol saber amb qui reuneix què diu, què fa i quin eco tenen les seves paraules, sigui el que sigui. Sigui la publicació de l'edició en alemany del llibre de converses de l'Albert Kahn, que, o bé un concert que faci a Jerusalem, etc. Allà
tot,
hi haurà el funcionari que farà un informe, que un altre funcionari que retallarà els diaris i un altre que redactarà un informe i tot ho enviaran cap a Madrid en còpies, etc. És a dir, hi ha una sistemàtica labor d'informació de què és el que fa Casals a l'exili. I aquesta labor té també un traspunt, un contrapunt, amb la voluntat doncs, d'afablir-lo. Però Casals té uns grans suports, que són els demòcrates d'arreu al món, la comunitat catalana a l'exili i refugiades que veuen amb ell un aliat, i les diverses institucions que no es deixen atemorir per la força del franquisme.
Sí, fixa't, quan la separació que hi ha a l'exili, que estan molt dividits i que això, doncs en Josep Maria és un dels que ho ha treballat, no, en Josep Maria Figueres, a l'exili, clar, hi ha... han perdut el partit, quan perds un partit tothom és culpable, i llavors digueu, no has perdut un partit, has perdut la guerra, i es vol agafar fins i tot com punt de confluència de tots en Pau Casals com futur president de la Generalitat de Catalunya, perquè clar, el que tenia és l'han assassinat, l'han matat, no? Un crim d'estat, no? En Lluís Company. I imagina't si és referent que pensen en ell, quan ell políticament mai s'havia posicionat més enllà dels valors fonamentals de l'existència.
Ni s'hi veia.
S'ha de tenir en compte això, eh?
En aquesta primera etapa del franquisme se li obre aquest expedient de depuració, com es fan amb altres? Què se li fa dins de l'Estat?
Bé, és una labor sistemàtica. S'actua amb les seves propietats i la casa que té el Vendrell queda precintada. Els seus comptes corrents queden bloquejats i arriba a l'extrem de la justícia kafkiana, en el qual hi ha una multa i el seu germà Enric, que té poders notarials per representar-lo i que té uns procuradors també poders que ha donat en el consulat espanyol a Perpinyà el mateix Pau Casals, no poden pagar la multa perquè tenen els comptes bloquejats. Kafkià. És una situació en la qual doncs, es presenta una absoluta indefensió. Bé, a part d'aquesta qüestió puntual, el franquisme actua amb els republicans amb una venjança fastigosa, que és empobrir-los. No se'ls hi deixa treballar, se'ls hi retiren pels tribunals de depuració la seva carta d'identitat, la professió que té una persona, i per tant, classificant a la població amb afectos, desafectos, indiferentes, tots aquells que han estat pel govern legítim, fidel, i seran castigats. Casals, per tant, tindrà, encara que sigui un gran músic reconegut internacionalment, serà també perseguit com tants i tants milers, amb la voluntat, primer, dels consells de guerra, de castigar físicament, encara que sigui en absència, castigar en presó o en penes de mort, i després amb la voluntat d'empobrir-los, quedant-se els béns, quedant-se els diners, etc. Per tant, Casals no serà una excepció, i el seu germà tampoc. També tindrà un altre judici el seu germà Lluís. Aleshores, l'Enric serà la persona que defensarà
aquest patrimoni o què?
Sí, sí. A través doncs, de la seva acció, buscant testimonis i una labor en pocs dies infatigable. I que...
Això de quin any estem parlant?
El 40,
per tant, en ple. Sí, sí.
I aleshores l'Enric busca des de l'abat de Montserrat fins a l'arxipreste, des d'un metge en el qual doncs, tenen converses, una monja que tenen amagada, etc., els arguments que puguin dir és que aquesta persona l'estan acusant de ser de la FAI quan ell precisament criticava el que s'estava fent de persecució social i religiosa. Li estan dient, etc. Desmunta tots els arguments i al final et llegeixes la sentència i veus els informes que hi ha hagut i mostra tots aquests matisos. Veus, per exemple, doncs, l'alcalde o l'arxipreste del Vendrell que diuen, jo no ho sé, diuen, va fer concerts, diu, sí, perquè ha sortit als diaris, però de l'altre diu, estava afiliat, diu, no ho sé, contesten amb un no ho sé, no, jo no hi he de, no ho sé.
La gent es treu de sobre
la Guàrdia Civil, sí. La Falange i les autoritats li treuen sang, volen anar a pedella.
És que van fer una llei que es deia llei de responsabilitats polítiques amb les quals era retroactiva. És a dir, que això és el colmo, que tu siguis culpable culpable d'un delicte quan això no era delicte, i això li apliquen a molta gent. Bueno, poso l'exemple, mira si és bàrbara aquesta llei, que finalment el propi franquisme, en plena guerra i quan els nazis estan guanyant la guerra, l'ha de començar a rectificar, que el comte de Godó, l'amo de l'avantguàrdia, a l'immediata postguerra franquista total, fins i tot passa per aquesta llei, perquè clar, com que l'avantguàrdia havia estat ocupada en fi, durant la guerra, és a dir, i això, aquesta és la voluntat és de que tothom estigui pendent de que li pot caure l'espasa que té penjada damunt del cap, tothom, i tothom que té aquesta representació política, amb el cas de, i social i cultural, amb el cas d'en Pau Casals, lògicament potser és la persona més coneguda al món que té aquesta actitud d'absolutament enfrontament, no polític, sinó dels valors que és el franquisme, els nega tots, i això el franquisme això no s'ho empassarà mai.
És que la repressió, vosaltres en sabeu, òbviament, moltíssim més que jo, la repressió franquista, es veu molt claríssimament aquesta barreja d'anar per la gent més destacada i anar arbitràriament a un sí i a un altre no de gent desconeguda, perquè això és el que provoca terror.
Sí.
Si tu tens un exemple d'algú molt conegut el qual van contra ell, i un exemple del veí del costat que va fer exactament el mateix que tu i en canvi amb ell l'han condemnat d'una manera brutal a qualsevol cosa, el terror és obvi, l'arbitrarietat és absoluta. I per tant, l'exemple d'atacar Casals entra en dins aquesta coherència del terror. No?
Que... Vol dir que el franquisme pot amb tot. I quan apareix una nota brevíssima a l'avantguàrdia dient Pau Casals ha estat condemnat a pagar una multa d'un milió de pessetes...
Que és una fortuna d'aquell moment, eh?
Ja li valia 10 cèntims. Una casa, la casa que té aquí a Rambla Catalunya Diagonal, valia 50.000 pessetes, segons els papers, és a dir, un milió de pessetes. La seva fortuna a l'estat espanyol era de 2 milions. Se'l volia empobrir.
Sí, sí.
Per tant, el franquisme actuava amb impunitat i amb agressivitat i amb una conculcació absoluta de tota mena de legislació, fins a tot la seva pròpia. El mateix cop d'estat, creant una legislació que el Serrano Senyor Herrera arriba a dissimular justícia al revés, i encara que sigui un estat campamental, ho fan absolutament transversat tot, no? I Casals s'hi oposa, però s'hi oposa primer amb un silenci, perquè doncs està amb la França, diguem-ne, de Vichy, i després la França ocupada, però el franquisme actuarà amb una absoluta despreocupació internacional per consolidar la seva posició a l'Estat.
A partir de l'any 44, quan la guerra ja està claríssim, fins i tot pels profans, que s'ha capgirat en contra dels règims autoritaris de l'Alemanya nazi, per simplificar, Casals com ho viu? Té un... Potser el franquisme també s'espanta en aquest moment. No és que sigui un gran espant, però en aquell moment hi ha la sensació de dir els nostres grans aliats potser comencem
sí,
a marcar una mica de distàncies.
Hi ha un canvi. No? El 45 hi ha un canvi. Ell farà
sí, el 44 es veu a venir, el 45 és quan hi ha
el silenci. Però hi ha l'esperança, i això tots els republicans en són conscients, de que si tot el domino d'Europa ha caigut, Espanya caurà. I, per tant, el franquisme autoritari plegarà.
Sí, sí, sí.
Hi ha l'esperança. Pues quan veuen que hi ha aquella real política, aquest pragmatisme, i que Estats Units sempre ho ha fet, tanmateix, vull dir...
Sí, sí, no és una cosa nova, no?
D'Estats Units fins fa 4 dies a Xile o a l'Iran, a Guatemala o a Brasil, està la de donar suport a les dictadures sempre que respectin els seus interessos econòmics. Per tant, en aquest sentit no ens hem d'estranyar de res de la política internacional d'Estats Units, una política que es diu imperialista, però que és una política absolutament contradictòria en relació als postulats de democràcia que defensen. Bé, Casals no pensa tant en Estats Units, sinó en Anglaterra i França. I aleshores serà un xoc per ell que no hi hagi aquesta posició de coherència entre el que es diu i el que es fa. I per tant que Casals veu que Anglaterra donarà suport tàcit al franquisme i després un suport explícit, i això li entra en contradicció. Però la posició de Casals, si posem només tres, telegràficament, tres puntualitzacions, serà constant en aquests anys en defensa de la identitat i la cultura catalana. Als anys 50 apareix pel Centre Català de Buenos Aires el Llibre Blanc, català, castellà, francès, anglès, pòrtic, Pau Casals, pròleg de Pau Casals. I diu quatre paraules molt ben dites, de defensa de la identitat catalana, que és perseguida ferotgement dins de Catalunya. Any 60, la carta que fa Carné, Josep Carner i Pau Casals, acompanyant el llibre La presse catalana en francès, que el va pagar en Cendrós, i aleshores aquest llibre és del grup de resistència, diuen, a català, un grup fictici, i diuen, miri, aquí teníem diaris, revistes, publicacions, i ara en tenim misèria, i abans en teníem milers. Aquesta és la realitat del franquisme, censura i repressió. Doncs s'acompanya d'una carta que anava sola, i per tant és poc coneguda, no estava incrustada en vida, sinó anexa, i aleshores això és a l'any 61. I als anys 70, el discurs a les Nacions Unides, en el que diu només tres idees. Primer, la seva mare, ma mare quan era petit, cantava. Segon, pau, vull que hi hagi pau. I tercer, Catalunya és avui una província d'Espanya. Tres idees. Catalanitat, pau i la seva mare. Per tant, anys 50, anys 60, anys 70, sempre és igual, Casals.
La censura franquista va retallar i alterar diversos passatges del llibre Converses amb Pau Casals, escrit per un bon amic del músic, Josep Maria Corredor. L'edició castellana, publicada a Buenos Aires el 1955, va poder arribar al mercat sense manipulacions. En canvi, les edicions en català de l'any 67 i el 74 d'aquest text fonamental per conèixer les idees de Casals estaven seriosament modificades. Aquests són moments de la conversa original entre Casals i Corredor.
Li dic, Josep Maria, que la paraula política, si no és emprada de bona fe, encobreix moltes confusions. La política pot significar les funcions governatives i la legislació corrent de cada nació, en les quals, evidentment, jo no tinc per què intervenir, fora de quan fan referència al meu país. Ara bé, en els casos de què parlem, es refereix a règims que violen el respecte degut a la persona humana. En aquests casos, hi ha principis morals que estan per damunt de totes les fronteres, i la seva violació ha de provocar la indignació de tots els homes de bona voluntat.
El 1936 esclata la tragèdia al nostre propi país, la corrua de misèries que porta tota guerra civil.
Assassinats d'una banda, assassinats de l'altra. És la bogeria col·lectiva.
Tanmateix vostè, amic Pau, va prendre posició des del primer dia.
Sí. Per mi i la major part dels intel·lectuals espanyols van pensar el mateix. Hi havia una qüestió de principi. La principal responsabilitat de la guerra civil queia en els que havien volgut fer caure, per la força, un règim legítim, escollit per sufragi universal uns mesos abans, i que, davant el fracàs del seu pronunciament, demanaven ajuda i col·laboració a la Itàlia feixista i a l'Alemanya nazi. En tot país civilitzat s'accepta la decisió de la nació i els qui no estan contents del resultat esperen una nova consulta electoral. La sublevació militar anava dirigida contra l'obra de renovació iniciada i proseguida per la República, la qual, per cert, no presentava cap caràcter extremista, sinó que tenia simplement per objectiu consolidar a Espanya un règim democràtic com els que tenen la majoria de països de l'Europa Occidental. A despit de la meva gran tristesa per tot el que ocorria, jo no podia romandre indiferent en aquell dolorós conflicte. Jo no oblido els meus orígens humils, que m'uneixen i continuaran unint-me al meu poble. A més, un dels mòbils que animaven els sollevats era el seu odi contra l'autonomia i fins i tot contra la cultura catalana, quan en realitat Catalunya mai ha estat tan solidària dels destins espanyols com en temps de la República.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Doctor Figueres, acabem de sentir aquest fragment, aquesta conversa entre Josep Maria Corredor i Pau Casals. Conversa que és relativament antiga, perquè és als anys 50, però que en canvi es coneixerà a Catalunya pràcticament ja amb el final del franquisme. Per tant, déu-n'hi-do, 20 anys després, el temps com havia afectat. Casals, un cop acaba la Guerra Mundial, Suposo que amb una fortuna molt malmesa, perquè, esclar, el milió de pessetes que li havia costat la multa, més el que podia devia ser una cosa bastant... Al final li fan pagar la multa d'un milió?
No pagar del milió, sinó encara que treuen del compte corrent 250.000 pessetes, que són
també,
pagaments de 50.000 pessetes anuals, però li treuen aquestes 250.000 pessetes de cop. Sí, la seva fortuna queda malmesa.
Clar, clar.
En aquells moments no era tan fàcil fer transferències internacionals i sovint quedaven els diners quan tu cobraves fent concerts en el mateix lloc. I ell té la mala fortuna que farà concerts a Rússia i els deixa d'allà.
Malament. Desapareix.
Farà concerts també a Anglaterra, li bloquejaran, perquè és espanyol. Farà concerts a Alemanya també perduts. Per tant, quedarà. Ara bé, ell treballarà també molt amb una faceta poc coneguda de professor, de mestre. Però comptant els deixebles que amin que estimin la música profundament, i aleshores amb aquest s'hi entregarà, s'hi donarà molt. Per tant, aquesta activitat que ell farà, doncs, a Sarmat a Suïssa o a Berman als Estats Units o a casa seva, és una actitud en aquest sentit, doncs, que li permetrà poder també tenir uns ingressos, ja que no farà concert, farà docència. I aquesta és una labor que ell fa que l'estima molt, que s'hi troba molt bé.
Què passa després de la Segona Guerra Mundial? Cap a, com, per on circula? Perquè, a més, el franquisme que està molt preocupat. Després de l'any 45 és un moment, un dels moments de crisi, no? Perquè tenen la sensació, la mateixa sensació que tenen els republicans, ho tenen ells, la seva situació és molt inestable. En un moment determinat, les pressions internacionals poden acabar amb el règim o poden obligar, com a mínim, a Franco, ja no al franquisme, a anar-se'n, i això és un fet real. Què fa Casals amb aquest
moment? Casals està a Prada de Conflent i manté una posició de silenci. En un primer moment fa doncs molts concerts als Casals catalans, a Nice, a la Creu Roja, a Suïssa, etc., de solidaritat i de refugiats, i algun concert, i després de Londres, de l'Albert Hall, vindrà aquest silenci. Un silenci en el qual doncs el trencarà l'any 50 amb els festivals Bach a Prada. En aquests anys, per tant, ell té una posició, diguem-ne, d'un silenci públic, però la seva posició internacional és constant, i el van a veure.
Ell té una gran decepció amb Winston Churchill.
Sí,
una grandíssima
terra.
Pensa que Anglaterra creu que l'home que ha sigut el símbol de la defensa dels valors democràtics des de posicions conservadores o des de posicions més liberals, que aquí hi ha això amb ell la plana. Amb ell la plana, això.
Churchill tenia una grandíssima relació amb Mussolini i havia tingut contactes amb el franquisme, més que amb el franquisme, amb l'entorn de Franco, bones relacions, com a molt conservador que era. Esclar, la posició de Churchill, tot i sent demòcrata, és una posició ultraconservadora, és una barreja de les dues coses.
I la força dels conservadors anglesos, notable amb els seus diaris.
I els seus interessos van passar per damunt de l'estultícia del franquisme i la seva criminalitat, no?
Casals s'hi oposa, amb aquesta posició de contemporitzar. Per tant, ell és molt coherent. I en aquesta posició, doncs, ell parla, aquests anys de silenci, parla doncs, amb aquestes persones que estan en el seu entorn. I un refugiat, que és en Josep Maria Corredor, farà un llibre excepcional, un llibre meravellós, que és Unes converses. Unes converses que tindran un gran èxit. Seran publicades a una vintena de llengües i seran musicals, però també seran polítiques. Aleshores, quan poden aparèixer a l'editorial Selecta, evidentment aquesta acció, i això es troba a l'AGA, els originals, doncs són censurades. El que sí sorprèn és que, acabada l'etapa del franquisme, llarguíssima, de dècades i dècades de censura, quan ve una etapa de llibertat, no s'acudeixi a l'original pur, sinó que s'acudeixi a l'original mutilat i censurat. I això no ha passat només amb aquest llibre de Corredor, que s'ha tornat a reeditar amb
la censura,
amb Democràcia sense censura, però ha sortit censurat, sinó amb altres obres.
Sí, sí.
Aleshores, els editors han de saber que el franquisme censurava i que censurada vol dir que l'obra de l'autor ha estat mutilada, i quan l'obra ha estat mutilada, doncs cal publicar-la íntegra.
Alguns episodis de la vida de Casals van tenir repercussions diplomàtiques serioses. És el cas d'un concert benèfic del músic per la Fundació Acadèmia de Música del Carib, celebrat a Santo Domingo el 1972. En finalitzar el concert, l'ambaixador de Guatemala a Venezuela, Juan José Arévalo, va intercanviar unes paraules amb Casals que van disgustar profundament el franquisme. Aquesta és la carta enviada el 27 de març des de la Subdirecció General d'Afers d'Iberoamèrica a l'ambaixador espanyol a Tegucigalpa. L'afer es va tancar el 6 de maig amb una nota del Ministeri d'Afers Exteriors de Guatemala que acceptava la dimissió d'Arévalo per motius de salut.
Al finalizar dicho concierto benéfico, que constituía el momento clave de su viaje y que fue transmitido por la televisión dominicana, se acercó al artista para saludarle el presidente Balaguer, que naturalmente lo hizo en términos correctos. Le acompañaba el citado señor Arévalo. Según la información enviada por nuestro embajador, el señor Arévalo provocó un desagradable incidente saludando al señor Casals ante los micrófonos en los términos siguientes.
Republicanos de Guatemala está con usted y con España.
A lo que Casals contestó:
sí, pero con la España grande y no con la pequeña de ahora.
La prensa ha recogido estas frases hostiles. El embajador español ha pedido audiencia al presidente Balaguer para lograr de él una explicación en la que el presidente lamente lo ocurrido y se disocie de aquellas frases. Al aprobar esta gestión de nuestro embajador, incluido su propósito de no desorbitar un incidente ajeno a nuestras buenas relaciones con el gobierno dominicano, se le comunica también que es cursada a vuestra excelencia la presente orden aérea a fin de que presente su queja ante el gobierno de Guatemala por una actitud ciertamente inaceptable de su embajador en Venezuela, quien, contraviniendo todas las órdenes diplomáticas, se ha entrometido en asuntos internos españoles con el agravante de hacerlo al socaire de la buena acogida del presidente de otro país y causando molestias no solo a las autoridades españolas, sino a su anfitrión. En el mismo sentido, ha sido convocado el embajador de Guatemala en Madrid. Por todo ello, ruego a vuestra excelencia que cumplimente las presentes instrucciones del modo que le sea aconsejado por el reconocido tacto de vuestra excelencia.
En guàrdia.
Josep Maria Figueres, acabem de sentir aquest episodi, s'ha de dir una mica esperpèntic, del rebuig a la declaració favorable als plantejaments de Casals per part de l'ambaixador d'Hondures, de Guatemala, perdó. Això era normal? O sigui, el franquisme a l'any 72 encara estava tan obsessionat amb aquell senyor tan gran que encara tocava lleugerament i que era un home ja d'una edat i una fragilitat òbvia, no?
Si Casals parlés en privat, hauria estat indiferent. Com que tenien eco les seves paraules, no hi feia res que, davant de les aparents contradiccions de Casals, hi hagués aquesta acció. Per exemple, ell té una gratitud per la monarquia perquè li donen una beca. Doncs aleshores, quan hi ha la mort a Roma d'Alfons XIII, ell va als funerals a Perpinyà. Els republicans es posen fets unes fedes perquè diuen: com és que dona suport a la monarquia? Diu: escolti, jo personalment aquest senyor el tinc en gratitud. Per tant, ell anava a la seva en aquest sentit per uns valors. Per tant, és de ben nascut ser agraït, doncs dona les gràcies. I el mateix farà, doncs, quan, per exemple, en aquest episodi que esmenteu, doncs ell digui una frase contundent, que digui: l'Arévalo provoca un incident quan saluda davant el Casals davant dels micròfons de la ràdio i li diu: republicanos de Guatemala están con usted y con España. I Casals contesta: sí, pero con la España grande y no con la pequeña de ahora. La frase curta, clar, i contundent, sí, sí. Evidentment no
agrada,
recollida, i no plau, no agrada. I aleshores, doncs, Casals, en aquest sentit, doncs, manté una coherència. Hi haurà pressions diplomàtiques, etc. Sembla que surt guanyant el franquisme al final, però l'eco que tenen aquestes paraules en tots els diaris i constants, doncs, fan que el prestigi del franquisme com a mínim quedi entelat.
I després hi ha hagut, no ho oblidem, hi ha hagut el Pau Casals de I am Catalan a les Nacions Unides,
Sí.
És a dir, algunes coses que s'expliquen del Casals, de la seva vida privada, amb la relació que després faran la Maria Montaña i tal, miserables, això són infídies, són calumnies que sota mà fa passar el franquisme, però es posen en uns nivells de vida personal íntima que...
Bé, ho han fet sempre,
de maldat absoluta, sentit, no? De maldat absoluta, sí, sí. No? És a dir, quan és un alumne que va per allà, que s'enamora del mestre, s'enamora de l'artista, és que van dir unes barbaritats que si era filla seva...
Va, també ho van fer de companys, també tot, ho van fer de tothom...
Unes atrocitats. Hi ha un odi, diguem, d'aquest sí. Nacionalisme espanyol excloent, tancat amb si mateix de la llegenda negra, en contra del Pau Casals, que és increïble.
Els últims anys de Casals, que òbviament tenia una activitat que havia reduït per qüestions d'edat i de salut, coincideixen amb l'etapa final agònica del franquisme. És una barreja, ell mor una mica abans que Franco, però tot i així, diguéssim, coincideixen aquest moment de que el règim ja està preparant el que deien en aquella època, el hecho biológico, que en Franco no seria etern tal com desitjaven tots, no? Tots els del règim. Com ho viu Casals, aquesta possible desaparició de Franco? Pensa que això fa algun gest per intentar que el post-Franco sigui diferent?
Bé, políticament, com ha dit en Josep Maria, Casals no era un animal ni polític ni una persona que ho segueix com a ciutadà preocupat, però en aquell moment no és que Franco hagués de ser etern, però no hi havia aquesta preocupació pel dopo Franco, per què passaria després. Però Casals té cada vegada una incidència major en el món. Els concerts que fa, les relacions amb presidents d'Estats Units, la incidència que té els mitjans de comunicació, etc. Només un detall. Quan ell moda, Casals moda, el seu fedatre hi haurà dues banderes. Una s'ha d'anar de Puerto Rico, la seva mare i la seva esposa. L'altra ja sabem quina és.
La catalana.
A Espanya no agrada ni plau, o aquestes paraules tan contundents a les Nacions Unides, que són una denúncia internacional davant de tots els representants diplomàtics del món de la persecució sistemàtica que farà el franquisme, que farà el centralisme espanyol contra la identitat catalana. Això és contundent. Per tant, tots els governadors, menys un que estava a fer de viatge, tots els governadors de Puerto Rico durant els 20 anys que va viure allà, hi ha la fotografia preciosa que va de l'Arxiu General de la Nació a San Juan amb honors allà, estan al costat del fèdetre. Tots els governadors, de Luis Muñoz Marín fins a...
Tots
estan fent-li costat. Per tant, el prestigi de Casals arreu del món
es manté intacte.
Va pujant.
Mm. Home, a Puerto Rico encara es manté el museu Pau Casals, Encara existeix.
I constantment, a Puerto Rico m'han demanat de fer demà passat una conferència a la Universitat Interamericana sobre la mà de Pilar de Filló, perquè hi ha un museu a Mayagüez...
Bueno,
allà en té tres de museus. Té el de Mayagüez la Mada, té l'altre que la volen remodelar, que era el Viejo San Juan, i ja el volen fer amb aquesta universitat interamericana gran, i després hi ha el projecte de fer a Ceiba, que és un petit poble a la part oriental de l'illa, allà va escriure com una casa de petita de cap
volen...
de setmana, allà va escriure de la part final de modificacions del pessebre, volen fer com una residència de músics, o volen fer un museu del pessebre, etc. També ho estan estudiant. Per tant, Puerto Rico, tres museus gairebé.
Déu-n'hi-do. Doctor Josep Maria Figueres, moltíssimes gràcies per haver vingut a La Vanguardia, però el temps se'ns ha menjat com sempre. És autor, entre moltíssims altres llibres, d'aquest Pau Casals, Música i Compromís, del qual indirectament n'hem parlat avui. Moltíssimes gràcies, doctor Figueres, per haver vingut un altre cop a La Vanguardia.
Gràcies a vosaltres.
Josep Maria Solís Sabater, Pau Casals no te l'acabes mai,
No te l'acabes mai, i si volen començar, ho tenen molt fàcil. Al costat del Vendrell, a la platja Sant Salvador, allí al museu, que hi vagin,
és
que s'entén tot.
És preciós, a més a més. Això és La Vanguardia.